8.000 assistents en els 3 dies que ha durat, provinents de 155 països. És la millor edició de l'esdeveniment a Barcelona i supera l'última celebrada a Amsterdam. Cristina Cantal.
El Saló de l'Audiovisual es consolida així com la fira internacional més important a la ciutat comtal, juntament amb el Mobile World Congress. El conseller delegat de l'ICE, Mike Blackman, s'ha mostrat del tot satisfet.
Yes.
Estem contents. El més important és que els nostres exhibicionistes estan contents. Algunes empreses van assolir les expectatives ja la segona jornada. Així doncs, tot ha sumat, tot ha anat rodat.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia.
A Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha diagnosticat 1.915 nous casos de càncer aquest 2022. Els diagnòstics augmenten un 3,5% respecte a l'any anterior i els tumors més habituals són el colorectal, el de mama i el de pulmó.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Per commemorar-ho, el hall de l'hospital acull fins aquest diumenge una exposició que repassa la història i evolució de la recerca contra el càncer organitzada per l'Associació contra el Càncer de Lleida. La seva gerent és Eva Figuera.
Jo crec que és molt visual, molt fàcil, molt assequible per la població general i per poder veure la importància que té la investigació. Al final, la investigació és vida.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta a la subdelegació del govern durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.
La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú.
Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat.
L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre Comuns i PSC.
Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació i els problemes de convivència. N'ha parlat la tinent d'alcalde Janet Sanz i la portaveu del PSC a Barcelona, Laia Bonet.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte i que necessitàvem fer cirurgia fina.
En cultura, mor als 88 anys el dissenyador de moda basc Paco Rabanne a casa seva, a la localitat francesa de Portsdale.
Rabanne, que estava retirat a la Bretanya francesa, era conegut per les seves creacions tèxtils i per la seva marca de perfum. Des de la mort el 2020 del dissenyador Pierre Cardin, ell era l'únic supervivent d'una generació que va canviar la moda per sempre.
I en esports, Sabadell acull des d'avui i fins diumenge la Copa del Rei de Waterpolo, Roger Sánchez.
Barceloneta, Barcelona i Mataró ja han obtingut el bitllet per a les semifinals. Acaba d'arrencar el Sabadell-Etxeide, que tanca la primera jornada de la competició, que té el Barceloneta com a gran favorit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. El temps continua mostrant els efectes de l'anticicló. Tranquil·litat absoluta. Un divendres sense cap mena d'estridència meteorològica. De cara a aquest cap de setmana, tampoc no hi ha canvis de temps. A la vista, domini del cel serè tant dissabte com diumenge, amb alguns núvols alts de cara a dissabte i alguns de baixos a ponent a les Terres de l'Ebre al matí de diumenge. La temperatura demà farà calor al centre del dia, calor per l'època de l'any, evidentment. I de cara a diumenge, la màxima podria recular una mica. Això és tot, doncs, des del servei meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquesta tarda de divendres, per això sortir del cap de setmana, hem de dir que hi ha hagut una tarda amb diversos accidents amb camions, sortosament cap de greu. Bé, en concret menteixo una mica perquè ara mateix m'acaben de comentar que hi havia un accident a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i havien topat dos camions i el conductor havia quedat atrapat i sortosament no perilla la seva vida, però sí que em comenten que està ferit greu. A banda de tot això, el que és l'entorn metropolità, les rondes encara presenten algun moviment. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaquem, per exemple, la C58 i la C17, que porten cap al Nusa Trinitat, i destaquem ara mateix, per exemple, vies que ja porten cap al Prepirineu i al Pirineu, és el cas de la C16, on hi ha retencions entre Gironella i Cercs en sentit al túnel del Cadí, i a banda també comentar la C55 a Castellalí cap a Solsona, on hi ha 4 quilòmetres i aquí també hi ha hagut l'accident d'un camió. Per tant, hem tingut una tarda controvertida, sobretot mantingueu distàncies de seguretat i mantingueu-vos informats i que tingueu molt bon cap de setmana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Saló IC Show tanca portes aquest divendres amb un balanç de més de 58.000 assistents en els 3 dies que ha durat, provinents de 155 països. És, sens dubte, la millor edició de l'esdeveniment a Barcelona i supera l'última celebrada a Amsterdam. El Saló de l'Audiovisual es consolida així com la fira internacional més important a la ciutat comtal, juntament amb el Mobile World Congress.
Els organitzadors de l'Integrated Systems Europe celebren que l'exhibició de l'audiovisual i la integració de sistemes hagi superat totes les expectatives amb rècord de visitants a les instal·lacions de Fira de Barcelona Gran Via. Alhora, destaquen també l'ocupació rècord en hotels, bars i llocs d'oci de la ciutat. Dies abans de començar l'esdeveniment, afirmaven que la Fira tindria un impacte a Barcelona d'uns 400 milions d'euros, per sobre de les xifres previstes inicialment. Aleshores, ja s'esperava superar substancialment la xifra dels 40.000 visitants de l'any passat, tal com finalment ha ocorregut.
Satisfacció, doncs, dels organitzadors, dels participants, també dels hotelers, restauradors i taxistes i especialment dels responsables de Fira Barcelona, que confien que l'ICE es quedi a la ciutat de forma permanent. De moment, la pròxima edició a Barcelona està prevista pel dimarts 30 de gener de 2024. David Amador.
Màxima satisfacció a l'ICE tant per part de Fira de Barcelona com pels responsables de la cita. En aquest sentit, el conseller delegat del Congrés Audiovisual, Mike Blackman, ha mostrat la seva satisfacció per la Fira d'enguany i explica que alguns expositors van superar les seves expectatives a partir del segon dia.
Yes.
So we're happy. Sí, estem contents. El més important és que els nostres exhibicionistes estan contents. Algunes empreses van assolir les expectatives ja la segona jornada. Així, doncs, tot ha sumat, tot ha anat rodat.
Per la seva banda, ho dèiem, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, confia que l'ICE es quedi a la ciutat de forma permanent, alhora que ha reiterat l'excel·lència de l'esdeveniment.
Les coses han fluït amb enorme facilitat i que hi ha hagut un altíssim nivell de qualitat a l'expositor i visitant. Per tant, ha complert les expectatives sobradament de tots els que hi han participat.
Serrallonga creu que l'any vinent la fira del sector audiovisual vorejarà el 100% d'ocupació del recinte de Gran Via.
Doncs tot plegat, gràcies David. En definitiva, hi han participat més de 800 empreses. Una d'aquestes és la catalana Newton Lab Space, especialitzada en hologrames de mida real. Joan Ferrer.
Creada fa només 2 anys, Newton Lab Space apunta alt. Acaba de presentar en primícia a l'ICE el Show Windows Max, el primer aparador hologràfic de 4 metres i mig de llarg i 2 metres i mig d'alt. Fet amb tecnologia pròpia, aquest aparador virtual permet mostrar productes de sectors com l'automoció, la sanitat o el retail. Valeriano Castaño, director d'operacions de Newton Lab, en destaca les seves aplicacions en el món de la moda.
Permet que, bueno, pues substituir els maniquins tradicionals, els prestatges, per un aparador hologràfic digital que podem canviar en el moment que vulguem, podem fer desfilades, podem canviar de looks contínuament, oferir contingut de manera activa depenent de les persones que tenim al davant o del temps que fa.
L'empresa també ha presentat altres dispositius hologràfics. El Show Windows L permet mostrar hologrames individuals de persones reals a tamany natural i interactuar, per exemple, amb personatges de pel·lícules. I el germà petit de la família, de format reduït, permet projectar productes de joieria, sabateria o peces d'art, entre d'altres.
I tot això avui que hem sabut que l'economia catalana va créixer un 5,5% l'any 2022.
El producte interior brut català va créixer un 5,5% l'any passat, segons l'estimació avançada publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Així, per segon any consecutiu, l'economia catalana es recupera després del sotrac de la pandèmia, tot i que els nivells d'activitat encara són lleugerament per sota dels de 2019. L'últim trimestre el creixement va ser del 3,3% anual i del 0,3% intertrimestral.
A tot això, ho dèiem ahir, l'anunci d'augmentar un 3% els tipus d'interès suposarà un augment de les hipoteques que pot arribar fins als 3.000 euros més a l'any. Els economistes alerten que l'increment del preu del diner per si sol no servirà per controlar la inflació actual. Per això demanen mesures per la moderació del mercat. Carina Bebé.
Quin sentit té tota aquesta estratègia del Banc Central Europeu? Ho explica Josep Lladós, economista i professor de la UOC, en declaracions a la xarxa.
La inflació de costos no es domina amb una pujada de tipus d'interès. Llavors, per què fan aquests discursos tan contundents? Per què amenacen tant amb noves pujades de tipus d'interès? Precisament perquè intenten és canviar les expectatives d'inflació. És a dir, és un missatge per sindicats, és un missatge per empresaris, de dir, a l'hora de gestionar la pujada de preus, a l'hora de gestionar pujades salarials, modereu les vostres expectatives perquè, si no, nosaltres continuarem pujant els tipus d'interès.
En paral·lel, el govern espanyol ha reclamat als bancs congelar les hipoteques veient els beneficis històrics anuals que han aconseguit malgrat la crisi de preus. És el cas de CaixaBank, que avui ha donat a conèixer uns beneficis històrics de 3.145 milions. Així ha respost el president de l'entitat, José Ignacio Gorigolzarri, a la proposta de la ministra Yolanda Díaz.
Intervenir en un mercado que está funcionando muy bien y que es fundamental para el bienestar de los españoles, pues es un tema muy delicado.
Gorigolzarri també ha defensat els beneficis històrics de l'entitat com a necessaris, diu, per enfortir un sistema financer que permeti al seu torn enfortir també l'economia.
Els consellers del govern continuen explicant punt per punt les partides dels pressupostos del seu departament. Aquesta tarda ha estat el torn d'Educació, que preveu un increment de 675 milions d'euros respecte al 2022. Però abans, aquest matí, el PSC ha volgut fer balanç municipalista dels comptes acordats amb el govern. Els quatre candidats a les capitals de província han destacat els projectes que es podran dur a terme amb els nous pressupostos. La portaveu al Parlament, Alicia Romero, convida a Junts a sumar-se al consens. Mont Carvajal.
Els quatre candidats del PSC han detallat els diners que aniran a les seves ciutats i rodalies i els han atribuït a la bona negociació del seu partit. Així, per exemple, el de Tarragona ha lloat els 78 milions d'euros per la Ciutat de la Justícia, la de Girona al nou Hospital Josep Trueta i el de Lleida al Pla de Rodalies. La portaveu parlamentària del PSC, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta dels pressupostos i ha convidat Junts per Catalunya a donar-los suport.
Creiem que hi ha grans avenços en l'àmbit social, educatiu, sanitari, però també en projectes estratègics que estaven bloquejats, en els que Junts també hi donava suport i, per tant, crec que hi ha molts elements com perquè s'hi puguin sumar altres grups, en concret perquè s'hi pogués sumar Junts. Nosaltres sempre hem dit que preferíem uns pressupostos de país i, per tant, amb el màxim suport possible i, en aquest sentit, doncs, seran benvinguts si finalment doncs, Junts volgués donar-hi suport.
Un d'aquests projectes és respecte a l'aeroport del Prat. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès a, si surt escollit alcalde, fer que Barcelona participi de la comissió d'estudi entre els governs català i espanyol per augmentar la capacitat dels vols.
Gràcies, Munt. Doncs encara en pressupostos, Ciutadans estudia presentar amb Vox un recurs contra els comptes pactats al Consell de Garanties Estatutàries. La formació de Carlos Carrizosa denuncia la partida de 100 milions d'euros per acció exterior, ja que asseguren que el govern no pot fer-ho.
Ciutadans s'agafa que el 2020 el Tribunal Constitucional va tombar part del Pla d'Acció Exterior de la Generalitat. Per això el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha explicat que han presentat avui una reconsideració contra l'admissió a tràmit dels pressupostos.
Para nosotros es increíble que el partido que está gobernando España o los partidos que están gobernando España consientan que se siga gastando dinero de todos los catalanes para montar una infraestructura que difunda el proceso por el mundo y que hable mal de España. Son 100 millones de euros.
Ciutadans ha començat a parlar avui amb Vox per recórrer també al Consell de Garanties Estatutàries per aturar els pressupostos. Aquest recurs alentiria l'aprovació dels comptes prevista per al 10 de març.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia. La Covid ha provocat un retard diagnòstic que encara s'arrossega. Demà és el Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo.
La incidència del càncer a Catalunya el 2022 ha superat els 37.700 nous casos. Són uns 4.700 més que el 2021, un any en què el sistema de salut patia de ple l'impacte de la pandèmia. Tot i això, va registrar prop de 33.000 nous pacients oncològics, unes xifres que mostren un augment superior al 14% en només un any. Per sexes, l'any passat hi va haver més diagnòstics de càncer entre la població masculina. Més de 21.000 homes van saber que tenien aquesta malaltia i unes 16.400 dones. La taxa de supervivència dels afectats 5 anys després de ser diagnosticats era del 56% entre els homes i 8 punts més entre les dones. Són dades que ha fet públiques la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica a l'informe Les xifres del càncer a Espanya 2023.
A Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha diagnosticat 1.915 nous casos de càncer aquest 2022. Els diagnòstics augmenten un 3,5% respecte a l'any anterior i els tumors més habituals són el colorectal, el de mama i el de pulmó. Ho ha ullat de Ràdio Míriam García.
El Servei d'Oncologia Mèdica del centre apunta que, de mitjana, diagnostiquen uns 325 nous casos de càncer de colon i recte a l'any, uns 310 de mama i 300 de pulmó. També apunten que l'augment és constant des de fa anys, exceptuant l'any 2020, quan va caure un 6% a causa de la pandèmia. Pel que fa al percentatge de supervivència, se situa entorn del 50% si s'inclouen tots els tipus de tumors. Són xifres que s'han donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra aquest dissabte. Per commemorar-ho, el hall de l'hospital acull fins aquest diumenge una exposició que repassa la història i evolució de la recerca contra el càncer organitzada per l'Associació contra el Càncer de Lleida. La seva gerent és Eva Figuera.
Jo crec que és molt visual, molt fàcil, molt assequible per la població general i per poder veure la importància que té la investigació. Al final, la investigació és vida.
Aquesta mateixa entitat ha organitzat altres activitats per aquest cap de setmana, com un concert solidari en què hi participaran 13 corals lleidatanes. Tindrà lloc dissabte a la tarda al poliesportiu de Miralcamp i tots els beneficis de les entrades es destinaran a donar continuïtat a la tasca de l'associació.
No marxem de Lleida perquè l'Audiència Provincial absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta a la subdelegació del govern durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que va incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. Ho ha ullit de Ràdio Jordi Claret.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. La sala, però, ha conclòs que, tot i que ha quedat demostrat que els 11 encausats eren presents als llocs dels fets, no hi ha prou proves que demostrin que van ser ells els que van incitar a la violència o a la pau o lesionar algú. El passat novembre, 7 dels encausats van presentar-se al judici i 4 dels presents van pactar amb la Fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets. L'Audiència, però, ha absolt els 11. En un comunicat, el grup de suport als afectats per aquest cas ha celebrat l'absolució i l'ha descrit com una victòria que ha estat possible gràcies a la solidaritat organitzada i a la constant denúncia del cas.
La Generalitat estudia oferir un ajut universal perquè cap nen es quedi enrere. Aquest és el pla que té en marxa el Departament de Drets Socials i que han explicat a la xarxa després d'un informe de Save the Children que denuncia que el 17% dels nens i nenes viuen en cases on no hi ha diners per encendre la calefacció a l'hivern. Edgar Sapinyà.
La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Esther Cabanes, ha afirmat que des de la Generalitat es treballa per revertir una tendència en què l'administració ofereix suport per problemàtiques concretes per passar a elaborar un pla molt més integral i ampli. Es tracta d'una feina feixuga, com ha dit, però que cal fer-la.
És un canvi de paradigma totalment, no? No només van a posar aquell diner en aquella cosa que falta, sinó donar un tipus de prestació universal per ajudar realment a les famílies a que elles puguen ser les protagonistes per a tirar endavant la vida dels seus fills i garantir un desenvolupament integral i òptim perquè els xiquets i xiquetes visquen o convisquen en igualtat d'oportunitats.
La Generalitat presentarà aviat una nova estratègia de pobresa infantil perquè l'última és de 2013 i es basarà en criteris de sostenibilitat i ecologia, a més de donar suport integral a totes les famílies per ajudar al desenvolupament dels seus infants, ha explicat Cabanes.
Segona persona morta als carrers de Barcelona en menys de 24 hores. La víctima, de 42 anys, era un sense sostre i la van trobar ahir a la tarda al carrer Ausiàs Marc, Liam Pallarès.
Els Mossos d'Esquadra han informat que no hi havia indicis de violència ni tampoc de criminalitat i que es tracten de morts naturals. El director de Reds Fundació, Ferran Busquets, denuncia en declaracions a BTV que aquesta és una situació recurrent a la ciutat.
Aquestes persones han mort, evidentment, això és un problema, però també és com han mort, no? Han mort soles, han mort al carrer, han mort sense la companyia de cap altre humà que estigui en aquell moment tan vital i han mort sense que siguin ateses per la societat per garantir que la salut o com a mínim aquest final de vida amb un mínim de dignitat.
Amb aquestes últimes defuncions, la xifra augmenta a 6 persones sense llar mortes a Barcelona aquest inici de 2023. Segons les dades d'Arrels Fundació, 4 vivien al carrer i les altres 2 estaven allotjades en un pis de l'entitat. En els darrers 7 anys han perdut la vida més de 400 persones sense llar a la capital catalana.
Doncs encara a Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC, una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació i els problemes de convivència. La regulació afectarà tot el districte, però serà més restrictiva al barri de Sant Antoni. Jordi Casino.
Ha fet falta un ple extraordinari després de la retirada a l'últim minut de l'ordinari de divendres passat per manca d'acords per aprovar aquest pla d'usos amb el vistiplau finalment dels dos socis de govern i també d'Esquerra Republicana. A més, Junts per Catalunya ha decidit passar del no a l'abstenció. El text aprovat afecta tot el districte però no de manera uniforme. En alguns carrers com els pacificats o els de la futura Superilla i el barri de Sant Antoni, la normativa és més estricta i a la resta no ho és tant. Escolteu Janet Sanz dels Comuns, Laia Bonet del PSC i Ernest Maragall d'Esquerra.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida, les existents i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte, que el districte era molt divers i que necessitàvem fer, sí, cirurgia fina.
Estem creant un precedent de com es poden prendre decisions en funció també de la constatació dels fets, de l'avaluació efectiva que resulti de la vigència d'una determinada regulació.
La resta de partits en presència al consistori, Ciutadans, el PP i Valents, han decidit votar en contra del pla perquè consideren que perjudica el teixit econòmic de la ciutat.
Notícia trista aquest divendres en Cultura. El dissenyador de moda basc Paco Rabanne ha mort avui als 88 anys a casa seva, a la localitat francesa de Porstal.
Francisco Rabanne de Cuervo, més conegut com a Paco Rabanne, va néixer a Pasajes, Guipúscoa. La seva mare va ser costurera en cap de Balenciaga, per això va viure la moda des de ben petit. Als 5 anys es va exiliar amb la seva família a França, on va estudiar arquitectura i disseny de moda. Rabanne, que estava retirat a la Bretanya francesa, era conegut per les seves creacions tèxtils i per la seva marca de perfum. Des de la mort el 2020 del dissenyador Pierre Cardin, ell era l'únic supervivent d'una generació que va canviar la moda per sempre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell acull des d'avui i fins diumenge la Copa del Rei de Waterpolo. Durant la jornada d'aquest divendres s'estan disputant els quarts de final de la cita i ara mateix és en joc l'últim partit del dia entre l'anfitrió del Sabadell i l'Echeide Canari. Amb el partit a punt d'arribar al descans llarg, victòria del Sabadell per 3 gols a 2. Ja s'han definit els altres 3 semifinalistes. El Barcelonet ha superat el Terrassa per 13 a 6. Els mariners tenen 18 copes i han guanyat les últimes 10 consecutives. Unai Biel és jugador del Barceloneta.
Como cada año, este año parece que el Sabadell tiene muy buen equipo, el Barcelona también, partido a partido, y si ganas los 3 partidos, ganas y ya está.
Els mariners buscaran demà un lloc a la final a les 12 davant el Barcelona, que ha superat el Mediterrani per 10 a 12. El Mataró, que ha superat el Sant Andreu per 10 a 12, també serà a semifinals i serà el rival del vencedor del partit que tenim ara mateix en joc. Pol Daura és el capità del Mataró.
Sí, la defensa, bueno, era clave para poder atacar bien. Y sí que al final hemos remontado, hemos hecho lo que el entrenador nos pedía y nada, muy orgulloso de la victoria.
Més poliesportiu, en handbol, a les 8:05 arrenca el clàssic de la Lliga Sobal Granollers-Barça. La Lliga es reprèn després de l'aturada pel Mundial amb el duel entre els blaugranes, líders en ple de punts, i els vallesans, segons, 4 punts per sota. Antonio García és el capità del Freiking Granollers.
Han hecho una plantilla, creo que de un nivel muy homogéneo en cuanto a las posibilidades que vayan acorde con su identidad, con su estilo. Estado de confianza no solo por los puntos en Liga, sino también por las semifinales de Copa. En definitiva, tenemos un partido muy, muy, muy difícil, que por eso necesitamos a toda nuestra gente, a toda nuestra afición.
En futbol, l'endemà de la marxa de Toni Saligrat, el Lleida Esportiu ja té nou entrenador, és Ángel Viadero, tècnic càntabre amb més de 500 partits d'experiència en diverses banquetes de la segona divisió B. A UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nascut a Santander l'any 1969, el tècnic càntabre ha dirigit més de 500 partits al futbol espanyol amb equips com el Racing de Santander, l'Eibar, el Pontevedra, el Sestao River o la Unió Deportiva Melilla. També va entrenar un any a Marroc, liderant el Mugrep, Atlético Tetuán. Viadero té el rècord vigent de ser l'entrenador amb més punts aconseguits a l'extingida segona divisió B. Entre d'altres, el tècnic ha aconseguit també ser campió de la categoria i participar dels play-offs d'ascens a segona A. L'entrenador càntabre agafa les regnes d'un Lleida Esportiu en una situació complicada, ocupant la posició de play-out, la 13a, amb 21 punts i reben aquest diumenge al Camp d'Esports a l'actual segon classificat del grup, el València Mestalla. Recordem que Viadero arriba a Lleida Esportiu per substituir a un Toni Saligrat que s'incorpora a l'estaf tècnic del València de primera divisió.
Del cap de setmana esportiu destaquem un clàssic de l'atletisme a casa nostra. Diumenge a les 10 es corre la mitja marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga, que arriba a la 37a edició. Una cita que enguany, a més, també es podrà seguir a partir de les 10 del matí, com dèiem, a les televisions locals i a la plataforma Xala, en coproducció amb BOTV.
Gràcies, Roger. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
La llista de la compra. Per poder portar una alimentació saludable, cal seguir una mínima planificació per tal de tenir al rebost tot allò que necessitarem per cuinar el nostre menú setmanal. Primer de tot, escull un dia fixe de la setmana per fer la planificació. Què ha de contenir la llista de la compra? Tots els grups han de ser-hi presents. Les fruites i verdures fresques de temporada i variada. També poden ser deshidratades sense sucre o fins i tot congelada per fer batuts o d'altres preparacions. Puntualment, verdures llestes per a la cocció, per aquells dies que no tinguem gens de temps, com tomàquet natural sencer o triturat, bosses de verdura fresca o congelada, conserves o cremes de verdura amb baix contingut de sal, cereals integrals, arròs, quinoa, pasta, flocs o muesli sense fruita ni sucres, o bé farines, pa 100% integral, evitant els tipus motlla i patata o moniato. Llegums variats, en cru o de pot, i hummus, o alguna preparació per vegetarians com soja texturitzada, tofu, seità o tempe. Ous ecològics o de gallines camperes, del número 0 o 1. Peix i marisc fresc o congelat o en conserva. Carn fresca o congelada. Greixos saludables com olis vegetals sense refinar, fruits secs en cru o llavors. Infusions, te o cafè natural. Làctics i derivats. Llet, iogurt o kèfir natural, formatge fresc, evitant els més curats. I miscel·lània, algun endolcidor en cas de ser necessari, cacau pur sense sucre, xocolata negra mínim 80% en cacau, espècies o herbes aromàtiques, condiments, vinagre de poma o fermentats tipus cogombrets, xucrut o olives, però mai les farcides. Com puc fer una compra saludable? No facis la compra amb gana. Fes-la després d'un àpat saciant o pren una fruita o iogurt abans si és necessari. Segueix un ordre. Comença pels productes secs, seguim pels refrigerats i acaba amb els congelats, per evitar tallar la cadena de fred. Consumeix aliments de temporada i millor frescos. Estalvies diners, embalatge i additius innecessaris i guanyes en qualitat i sabor. Evita els productes de màrqueting del tipus per a primar o light o baix en greix. Sovint, els que són baixos en sucre contenen més greixos o ja tenen bastant sucre propi, o els baixos en greix tenen més sucres, com els iogurts desnatats amb fruita o cereals, els flams o natilles o els gelats, els sucs o els cacaus i xocolates, la brioixeria i les galetes sense sucre o els refrescs, els snacks salats i les salses comercials. Tria alternatives saludables a aquests productes, iogurt sencer natural sense edulcorar, i afegeix fruita fresca tallada o fruits secs, cacau pur en pols o xocolata negra mínim 80% cacau, aigua i fer els refrescs o batuts casolans amb fruita i herbes aromàtiques, comprar els ingredients per fer les salses casolanes i escollir embotits tipus pernil, pernil dolç o gall d'indi etiquetats amb un 90% de carn.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Saló IC Show tanca portes aquest divendres amb un balanç de més de 58.000 assistents en els 3 dies que ha durat, provinents de 155 països. És la millor edició de l'esdeveniment a Barcelona i supera l'última celebrada a Amsterdam. Cristina Cantal.
El Saló de l'Audiovisual es consolida així com la fira internacional més important a la ciutat comtal, juntament amb el Mobile World Congress. El conseller delegat de l'IC, Mike Blackman, s'ha mostrat del tot satisfet.
Yes.
Estem contents. El més important és que els nostres exhibicionistes estan contents. Algunes empreses van assolir les expectatives ja la segona jornada. Així doncs, tot ha sumat, tot ha anat rodat.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia.
Els últims estudis apunten que els tractaments són el doble d'efectius que fa 40 anys, per tant, la supervivència cada cop és més elevada. Els sanitaris insisteixen també en la detecció precoç i portar una vida saludable.
Canal 21 Ebre, Sílvia Alarcón.
La supervivència de les persones que pateixen càncer s'ha duplicat en els últims 40 anys gràcies a tractaments més personalitzats. Laura Esteller és l'oncòloga mèdica de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Des del punt de vista de l'oncologia, doncs estem vivint una època molt bona en el sentit de nous tractaments. Han hagut grans avanços.
L'audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta a la subdelegació del govern durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.
La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú.
Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
L'audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat.
L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC.
Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació i els problemes de convivència. N'ha parlat la tinent d'alcalde Janet Sanz i la portaveu del PSC a Barcelona, Laia Bonet.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte i que necessitàvem fer cirurgia fina.
Mor als 88 anys el dissenyador de moda basc Paco Rabanne a casa seva, a la localitat francesa de Portsdale.
Rabanne, que estava retirat a la Bretanya francesa, era conegut per les seves creacions tèxtils i la seva marca de perfum. Des de la mort el 2020 del dissenyador Pierre Cardin, ell era l'únic supervivent d'una generació que va canviar la moda per sempre.
I en esport, Sabadell acull des d'avui i fins diumenge la Copa del Rei de Waterpolo. Roger Sánchez.
Barceloneta, Barcelona i Mataró ja han obtingut el bitllet per a les semifinals. Ara el Sabadell Lleida tanca la primera jornada de la competició, que té el Barceloneta com a gran favorit.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. El temps continua mostrant els efectes de l'anticicló. Tranquil·litat absoluta. Un divendres sense cap mena d'estridència meteorològica. De cara a aquest cap de setmana, tampoc no hi ha canvis de temps a la vista. Domini del cel serè tant dissabte com diumenge, amb alguns núvols alts de cara a dissabte i alguns de baixos a ponent a les Terres de l'Ebre al matí de diumenge. La temperatura demà farà calor al centre del dia, calor per l'època de l'any, evidentment, i de cara a diumenge la màxima podria recular una mica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant que a la P7 ha estat allà de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on, com comentàvem amb anterioritat, hi ha hagut una topada entre dos camions i, sortosament, el SEM ens diu que és un afectat greu, però en cap cas perilla la seva vida. Segueixen els desviaments per la sortida 38 per retirar els vehicles i, per tant, encara hi ha 3 quilòmetres de latitud. Ara mateix ens comenten que s'acaba de produir un accident a la 2, a Jorba, en sentit Lleida, i caldrà estar atents en aquest cas a com es desenvolupa aquest accident. Pel que fa a la mobilitat de l'operació sortida el cap de setmana, parlem de la C-16, l'eix de Llobregat ja, amb 14 quilòmetres de lentitud entre Gironella i Cercs, com comentàvem, cap al túnel del Cadí. En concret, a la C-17, a Ripoll, cap a Ribes de Farcer, també es presenten 3 quilòmetres i continua encara la lentitud a Castellgalí, en sentit Solsona, tot i que amb tendència a millorar. Pel que fa a l'entorn metropolità, poques coses ja, una mica de retencions en dos punts a la ronda de dalt i del litoral, però amb tendència a anar millorant. Això és tot. Bon cap de setmana a tots.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Saló IC Show tanca portes aquest divendres amb un balanç de més de 58.000 assistents en els 3 dies que ha durat, provinents de 155 països diferents. És, sens dubte, la millor edició de l'esdeveniment a Barcelona i supera l'última celebrada a Amsterdam. El Saló de l'Audiovisual es consolida així com la fira internacional més important a la ciutat comtal, juntament amb el Mobile World Congress.
Els organitzadors de l'Integrated Systems Europe celebren que l'exhibició de l'audiovisual i la integració de sistemes hagi superat totes les expectatives amb rècord de visitants a les instal·lacions de fira de Barcelona Gran Via. Alhora destaquen també l'ocupació rècord en hotels, bars i llocs d'oci de la ciutat. Dies abans de començar l'esdeveniment afirmaven que la fira tindria un impacte a Barcelona d'uns 400 milions d'euros per sobre de les xifres previstes inicialment. Aleshores ja s'esperava superar substancialment la xifra dels 40.000 visitants de l'any passat, tal com finalment ha ocorregut.
Satisfacció, doncs, dels organitzadors, dels participants, però també d'hotelers, restauradors, taxistes i especialment dels responsables de Fira Barcelona, que confien que l'ICE es quedi a la ciutat de forma permanent. De moment, la pròxima edició a Barcelona està prevista pel dimarts 30 de gener de 2024. David Amador.
Per part de Fira de Barcelona, com pels responsables de la cita. En aquest sentit, el conseller delegat del Congrés Audiovisual, Mike Blackman, ha mostrat la seva satisfacció per la Fira d'enguany i explica que alguns expositors van superar les seves expectatives a partir del segon dia.
Yes.
So we're happy. Estem contents. El més important és que els nostres exhibicionistes estan contents. Algunes empreses van assolir les expectatives ja la segona jornada. Així, doncs, tot ha sumat, tot ha anat rodat.
Per la seva banda, ho dèiem, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, confia que l'ICE es quedi a la ciutat de forma permanent, alhora que ha reiterat l'excel·lència de l'esdeveniment.
Les coses han fluït amb enorme facilitat i que hi ha hagut un altíssim nivell de qualitat a l'expositor i visitant. Per tant, ha complert les expectatives sobradament de tots els que hi han participat.
Serrallonga creu que l'any vinent la fira del sector audiovisual vorejarà el 100% d'ocupació del recinte de Gran Via.
Gràcies, David. En definitiva, hi han participat més de 800 empreses. Una d'aquestes és la catalana Newton Lab Space, especialitzada en hologrames a mida real. Joan Ferrer.
Creada fa només 2 anys, Newton Lab Space apunta alt. Acaba de presentar en primícia a l'ICE el Show Windows Max, el primer aparador hologràfic de 4,5 metres de llarg i 2,5 metres d'alt. Fet amb tecnologia pròpia, aquest aparador virtual permet mostrar productes de sectors com l'automoció, la sanitat o el retail. Valeriano Castaño, director d'operacions de Newton Lab, en destaca les seves aplicacions en el món de la moda.
Permet que, bueno, pues substituir els maniquins tradicionals, els prestatges, per un aparador hologràfic digital que podem canviar en el moment que vulguem, podem fer desfilades, podem canviar de looks contínuament, oferir contingut de manera activa depenent de les persones que tenim al davant o del temps que fa.
L'empresa també ha presentat altres dispositius hologràfics. El Show Windows L permet mostrar hologrames individuals de persones reals a tamany natural i interactuar, per exemple, amb personatges de pel·lícules. I el germà petit de la família, de format reduït, permet projectar productes de joieria, sabateria o peces d'art, entre d'altres.
Tot plegat avui que hem sabut que l'economia catalana va créixer un 5,5% l'any 2022.
El producte interior brut català va créixer un 5,5% l'any 2022, segons l'estimació avançada publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Així, per segon any consecutiu, l'economia catalana es recupera després del sotrac de la pandèmia, tot i que els nivells d'activitat encara són lleugerament per sota dels de 2019. L'últim trimestre el creixement va ser del 3,3% anual i del 0,3% intertrimestral.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els consellers continuen explicant punt per punt les partides dels pressupostos pel seu departament. Aquesta tarda ha estat el torn d'Educació, que preveu un increment de 675 milions d'euros respecte al 2022. Però abans, aquest matí, el PSC ha volgut fer balanç municipalista dels comptes acordats amb el govern. Els 4 candidats a les capitals de província han destacat els projectes que es podran dur a terme amb els nous pressupostos. La portaveu al Parlament, Alicia Romero, convida Junts a sumar-se al consens. Carvajal.
Els 4 candidats del PSC han detallat els diners que aniran a les seves ciutats i rodalies i els han atribuït a la bona negociació del seu partit. Així, per exemple, el de Tarragona ha lloat els 78 milions d'euros per la Ciutat de la Justícia, la de Girona el nou Hospital Josep Trueta i el de Lleida el Pla de Rodalies. La portaveu parlamentària del PSC, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta dels pressupostos i ha convidat Junts per Catalunya a donar-lo suport.
Creiem que hi ha grans avenços en l'àmbit social, educatiu, sanitari, però també en projectes estratègics que estaven bloquejats, en els que Junts també hi donava suport i, per tant, crec que hi ha molts elements com perquè s'hi puguin sumar altres grups, en concret perquè s'hi pogués sumar Junts. Nosaltres sempre hem dit que preferíem uns pressupostos de país i, per tant, amb el màxim suport possible i, en aquest sentit, doncs, seran benvinguts si finalment doncs, Junts volgués donar-hi suport.
Un d'aquests projectes és respecte a l'aeroport del Prat. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès a, si surt escollit alcalde, fer que Barcelona participi de la comissió d'estudi entre els governs català i espanyol per augmentar la capacitat dels vols.
Gràcies, Mont. Doncs encara en pressupostos, Ciutadans estudia presentar en Vox un recurs contra els comptes pactats al Consell de Garanties Estatutàries. La formació de Carlos Carrizosa denuncia la partida de 100 milions d'euros per acció exterior, ja que asseguren que el govern no pot fer-ne.
Ciutadans s'agafa que el 2020 el Tribunal Constitucional va tombar part del Pla d'Acció Exterior de la Generalitat. Per això, el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha explicat que han presentat avui una reconsideració contra l'admissió a tràmit dels pressupostos.
Para nosotros es increíble que el partido que está gobernando España o los partidos que están gobernando España consientan que se siga gastando dinero de todos los catalanes para montar una infraestructura que difunda el proceso por el mundo y que hable mal de España. Son 100 millones de euros.
Ciutadans ha començat a parlar avui amb Vox per recórrer també al Consell de Garanties Estatutàries per aturar els pressupostos. Aquest recurs alentiria l'aprovació dels comptes prevista per al 10 de març.
I en clau més estrictament laboral, els treballadors d'Amazon i Toua a Martorelles han rebut avui el suport del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la portaveu d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach. Els treballadors de totes dues empreses estan en vaga, una pel trasllat de l'activitat a Saragossa i l'altra per les retallades salarials. Vallès Visió, Alba Castilla. Les negociacions de Touam amb el comitè continuen avançant lentament i els treballadors encara en el quart dia de vaga mantenint les protestes davant la porta principal de la planta. Avui han comptat amb el suport d'Oriol Junqueras i representants municipals d'Esquerra Republicana. Junqueras ha mostrat el seu suport als treballadors i ha titllat d'injusta la situació que estan vivint. El mateix missatge els ha transmès als treballadors d'Amazon, als qui també ha donat suport.
Que és molt poc just que hi hagi empreses que obtinguin beneficis ingents i que, en canvi, tanquin plantes, acomiadin treballadors de tota la plantilla o que redueixin significativament les condicions i els drets laborals.
També ha visitat Touam i Amazon la portaveu del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jessica Albiach, que ha estat contundent amb la situació que estan vivint els treballadors d'Amazon.
Com a tancament, les indemnitzacions que se li ha de donar als treballadors han d'anar en conseqüència i aquí el govern de la Generalitat ha de posar tota la seva força per aturar aquest expedient.
Tant la comitiva de republicans com la de comuns han mantingut converses amb representants del comitè de les dues empreses. Augmenten els casos de càncer a Catalunya, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia. La Covid ha provocat un retard diagnòstic que encara s'arrossega. Demà és el Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo.
La incidència del càncer a Catalunya el 2022 ha superat els 37.700 nous casos. Són uns 4.700 més que el 2021, un any en què el sistema de salut patia de ple l'impacte de la pandèmia. Tot i això, va registrar prop de 33.000 nous pacients oncològics, unes xifres que mostren un augment superior al 14% en només un any. Per sexes, l'any passat hi va haver més diagnòstics de càncer entre la població masculina. Més de 21.000 homes van saber que tenien aquesta malaltia i unes 16.400 dones. La taxa de supervivència dels afectats 5 anys després de ser diagnosticats era del 56% entre els homes i 8 punts més entre les dones. Són dades que ha fet públiques la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica a l'informe Les xifres del càncer a Espanya 2023.
Els últims estudis apunten que els tractaments són el doble d'efectius que fa 40 anys, per tant, la supervivència cada cop és més elevada. Els sanitaris insisteixen també en la detecció precoç i portar una vida saludable. Canal 21, Ebre, Sílvia Alarcón.
La investigació mèdica és clau per lluitar contra el càncer. La recerca s'ha intensificat en els últims anys i ha permès que els tractaments siguin més efectius. De fet, la supervivència de les persones que pateixen càncer s'ha duplicat en els últims 40 anys gràcies a tractaments més personalitzats, a la immunoteràpia o a la quimioteràpia unida a anticossos. Laura Esteller és l'oncòloga mèdica de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
En els últims anys, des del punt de vista de l'oncologia, pues estem vivint una època molt bona en el sentit de nous tractaments. Han hagut grans avanços. De fet, ara recentment s'han publicat unes dades de la SEOM, de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que diu que en els últims 40 anys s'ha duplicat la supervivència en el càncer.
A banda dels tractaments, la detecció en les primeres fases és important per superar la malaltia. Els sanitaris insisteixen en la importància dels programes de detecció precoç, com són el càncer de mama, de colon i el de coll uterí.
Notícies en xarxa.
A Lleida, l'Audiència Provincial absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta a la subdelegació del govern durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. La sala, però, ha conclòs que, tot i que ha quedat demostrat que els 11 encausats eren presents als llocs dels fets, no hi ha prou proves que demostrin que van ser ells els que van incitar a la violència a la pau o lesionar algú. El passat novembre, 7 dels encausats van presentar-se al judici i 4 dels presents van pactar amb la fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets. L'audiència, però, ha absolt els 11. En un comunicat, el grup de suport als afectats per aquest cas ha celebrat l'absolució i l'ha descrit com una victòria que ha estat possible gràcies a la solidaritat organitzada i a la constant denúncia del cas.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC. Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació i els problemes de convivència. La regulació afectarà tot el districte, però serà més restrictiva al barri de Sant Antoni. Jordi Casino.
Ha fet falta un ple extraordinari després de la retirada a l'últim minut de l'ordinari de divendres passat per manca d'acords per aprovar aquest pla d'usos amb el vistiplau finalment dels dos socis de govern i també d'Esquerra Republicana. A més, Junts per Catalunya ha decidit passar del no a l'abstenció. El text aprovat afecta tot el districte però no de manera uniforme. En alguns carrers com els pacificats o els de la futura Superilla i el barri de Sant Antoni, la normativa és més estricta i a la resta no ho és tant. Escolteu Janet Sanz dels Comuns, Laia Bonet del PSC i Ernest Maragall d'Esquerra.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida, les existents i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte, que el districte era molt divers i que necessitàvem fer, sí, cirurgia fina.
Estem creant un precedent de com es poden prendre decisions en funció també de la constatació dels fets, de l'avaluació efectiva que resulti de la vigència d'una determinada regulació.
La resta de partits amb presència al consistori, Ciutadans, el PP i Valents, han decidit votar en contra del pla perquè consideren que perjudica el teixit econòmic de la ciutat.
Caiguda generalitzada durant hores aquest divendres de les grans companyies de telefonia mòbil en àrees com Barcelona.
Segons el portal Down Detector, han fallat les comunicacions telefòniques i d'internet d'operadores com Movistar, Orange, Vodafone o MassMobile, que han començat a tenir interrupcions en el funcionament cap a les 9 del matí d'aquest divendres. La situació s'ha allargat unes hores. Barcelona és una de les àrees on s'ha detectat la incidència, juntament amb València, Madrid, Múrcia i bona part d'Andalusia. L'origen de la incidència han estat dos talls accidentals de cables de fibra òptica a Múrcia i Almeria.
I Vic és des d'avui el punt de trobada de tots els aficionats a la tòfona. S'hi fa la fira en què professionals del sector donen a conèixer totes les peculiaritats del conreu i la cuina d'aquest element tan singular de la gastronomia. El 9FM, Guillem Sánchez.
El recinte firal del sucre acull des d'avui i fins aquest diumenge la sisena edició del Trofòrum, la fira internacional que pretén promoure la tòfona a les cuines tant domèstiques com professionals, així com també el turisme micològic a les zones productores d'Europa. El director del Trofòrum, Dani Uliac, ha explicat el perquè de la singularitat de la tòfona.
És un producte de qualitat, és un producte que et pot diferenciar d'altres productes. Pot ajudar a donar a conèixer productes del territori, com vins, com l'oli d'oliva, formatges, etc. I això és el que fan a França i a Itàlia.
Hi haurà diferents espais com el mercat de la tòfona, on es podrà trobar tòfona fresca de qualitat, el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires, demostracions de cuiners de molt prestigi com Nando Jubany, que ensenyaran com tractar la tòfona. També un espai de tòfona i ciència amb tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que ensenyaran a conrear-la, un congrés internacional amb ponències d'experts a nivell mundial per aprendre a cultivar-la, o també una de les novetats d'enguany, com és la promoció del turisme amb sessions per explicar la situació de la tòfona en diferents llocs del món, com Califòrnia, Itàlia o França.
En cultura, notícia trista aquest divendres. El dissenyador de moda basc Paco Rabanne ha mort avui als 88 anys a casa seva, a la localitat francesa de Porstal.
Francisco Rabanne de Cuervo, més conegut com a Paco Rabanne, va néixer a Pasajes, a Guipúscoa. La seva mare va ser costurera en cap de Balenciaga, per això va viure la moda des de ben petit. Als 5 anys es va exiliar amb la seva família a França, on va estudiar arquitectura i disseny de moda. Rabanne, que estava retirat a la Bretanya francesa, era conegut per les seves creacions tèxtils i per la seva marca de perfum. Des de la mort el 2020 del dissenyador Pierre Cardin, ell era l'únic supervivent d'una generació que va canviar la moda per sempre.
I en marxa l'edició d'enguany de Llum Barcelona, al Poblenou de Barcelona, que torna a il·luminar més d'una trentena d'edificis des d'avui i fins aquest diumenge.
La 12a edició del Festival d'Arts Lumíniques reuneix creadors internacionals com els coreans Kim Chan Chips amb l'obra Another Moon, artistes nacionals i també locals com Maurici Ginés o Playmodes. Escoltem Maria Güell-Ordis, directora artística de Llum Barcelona.
Aquesta és una edició que torna a portar el festival a la ciutat. Aquests anys de Covid hem fet un festival, l'hem fet sempre, però una mica més controlat o perimetrat, i tornem a estar en contacte amb la ciutat. Les escoles que havien estat a dintre del parc fent uns treballs més museogràfics, tornem a tenir-les repartides per la ciutat i barrejades amb els artistes.
Aquesta edició de Llum Barcelona 2023, a banda de comptar amb la participació d'artistes de renom, també hi participen 15 escoles d'art, disseny i arquitectura de Barcelona que presenten les seves instal·lacions en tot l'espai de la cita.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell acull des d'avui i fins diumenge la Copa del Rei de Waterpolo. Durant la jornada d'aquest divendres s'estan disputant els quarts de final i ara mateix és en joc l'últim partit del dia entre l'anfitrió el Sabadell i l'Etxell de Canari. Amb el partit a 4 minuts d'acabar, victòria clara dels sabadellencs per 10 gols a 3. Per tant, el Sabadell que té peu i mig a les semifinals, on ja hi ha el Barceloneta, que ha superat el Terrassa per 13 a 6. Els mariners buscaran demà un lloc a la final a les 12 contra el Barcelona, que ha superat el Mediterrani 10 a 12. A l'altra semifinal hi haurà el Mataró, que ha guanyat 10 a 12 al Sant Andreu, i molt probablement, com dèiem, el Sabadell, que és a 3 minuts de culminar la victòria. La final serà diumenge a les 2. Pel que fa al futbol, aquest vespre s'obre la segona volta de la primera divisió masculina. El primer dels equips catalans a entrar en escena serà l'Espanyol, demà a les 2 a casa davant l'Osasuna. El tècnic Diego Martínez preveu un repte de nivell.
Han hecho una plantilla, creo que de un nivel muy homogéneo en cuanto a las posibilidades que vayan acorde con su identidad, con su estilo, estado de confianza, no solo por los puntos en Liga, sino también por las semifinales de Copa. En definitiva, tenemos un partido muy, muy, muy difícil, que por eso necesitamos a toda nuestra gente, a toda nuestra afición.
També en futbol, la Junta Electoral a les eleccions de la presidència de la Federació Catalana de Futbol ha anunciat fa tot just 15 minuts que anul·la la candidatura d'Àlex Talavera, que va ser segon als comicis que es van celebrar al maig. Ara es repeteixen d'aquí 10 dies. La Junta Electoral argumenta inelegibilitat. L'entorn de Talavera anuncia que encara hi ha camí per recórrer. De fet, tenen ara 3 dies per presentar al·legacions al Tribunal Català de l'Esport. Com dèiem, les eleccions són el 13 de febrer i per ara només Juanjo Isern, que va ser tercer al maig, ha fet oficial la seva candidatura en aquests nous comicis. És de preveure que l'actual president Joan Soteras també s'hi presentarà. Cites del cap de setmana. Diumenge al matí es disputa un clàssic de l'atletisme a casa nostra, la mitja marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga, que arriba a la 37a edició, una cita que es podrà seguir a partir de les 10 a les televisions locals i a Xala, en coproducció amb BOTV. També cita que arrenca en 10 minuts en handbol el duel català de la Lliga sobre el Granollers-Barça. La Lliga es reprèn després de l'aturada pel Mundial, amb el duel entre els blaugranes líders en ple de punts i els granollerins, que són segons, 4 punts per sobre. Per sota, volem dir. En paral·lel, ja han arrencat 3 partits en presència catalana a les superdivisions de tenis taula. Són el Borges Vall Arteal i l'Irun L'Escala en categoria masculina. I el duel català entre Reus Ganxets i Girbau Vic a la femenina. I a les 9 juga l'Indústria Santa Coloma, primera divisió masculina de futbol sala. Els colomencs s'enfronten al Betis. Els Indústries encadena 5 partits sense guanyar a casa.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Almas en pena de Inisherin, una de les principals candidates als Premis Òscar. També Los hijos de otros, una dona sense fills s'enamora d'un home que té una nena petita. I el director M. Night Shyamalan presenta Llaman a la puerta.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Colin Farrell i Brendan Gleeson protagonitzen Almas en pena d'Inisherin, nominada a 9 Premis Òscar. Són dos homes que viuen a una remota illa irlandesa, en Parik i en Colm. Un dia, en Colm decideix posar fi, sense explicacions, a la seva amistat. Però en Parik no es resigna i s'esforça per reconstruir la relació, ajudat per la seva germana i un altre amic. Quan en Colm li plantegi un ultimàtum desesperat, Els aconteixements es precipitaran.
¿No te gustaría que se cortase uno a ver si solo iba de farol?
No, para nada.
En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos.
Tiene una hija de 4 años.
¿Y se fue?
Le dejó ella. Papá, estás envejeciendo, ¿no?
A Los hijos de otros, la Rachel és una dona de 40 anys sense fills, enamorada de la seva vida, dels seus amics i de les seves lliçons de guitarra. Quan s'enamora de la Lee, també crea un vincle especial amb la seva filla de 4 anys, la Leila. Ella l'estima com si fos seva, però estimar els fills d'altres persones és un risc que val la pena córrer.
Hola, Alice, soy Rachel.
Hola, Rachel.
Llaman a la puerta arrenca amb les vacances d'una parella i la seva filla. Han llogat una cabanya lluny de tot i gaudeixen d'uns dies de tranquil·litat, fins que els segresten 4 desconeguts armats que els obliguen a prendre una decisió impossible per evitar l'apocalipsi. Aïllats del món exterior, la família haurà de decidir què fer abans que tot estigui perdut.
Los 4 estamos aquí para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El Saló IC Show tanca portes aquest divendres amb un balanç de més de 58.000 assistents en els 3 dies que ha durat, provinents de 155 països. És, sens dubte, la millor edició de l'esdeveniment a Barcelona i supera l'última celebrada a Amsterdam. El Saló de l'Audiovisual es consolida així com la fira internacional més important a la ciutat comtal, juntament amb el Mobile World Congress. Els organitzadors de l'Integrated Systems Europe celebren que l'exhibició de l'audiovisual i la integració dels sistemes hagi superat totes les expectatives amb rècord de visitants a les instal·lacions de Fira de Barcelona Gran Via. Alhora destaquen també l'ocupació rècord en hotels, bars i llocs d'oci de la ciutat. Dies abans de començar l'esdeveniment afirmaven que la Fira tindria un impacte a Barcelona d'uns 400 milions d'euros, per sobre de les xifres previstes inicialment. Aleshores ja s'esperaven superar substancialment la xifra dels 40.000 visitants de l'any passat, tal com finalment ha ocorregut. Satisfacció, doncs, dels organitzadors, dels participants, però també d'hotelers, restauradors, taxistes i especialment dels responsables de Fira Barcelona, que confien que